minuts passen d'un quart de set del vespre. Acabem de començar la primavera i, a veure, no ens enganyem, molts tenim ja la mirada posada en les escapades de Setmana Santa o, fins i tot, per ser previsors, en les vacances de l'estiu. És moment d'anar, com diríem, anar tancant viatges, previsions, els viatges, les expedicions d'aquest any. I per si esteu pensant en el Nepal com a destinació, que, per cert, hi ha molta gent que hi va, avui tenim amb nosaltres dos esportistes que van acabar el 2022 i començar el 2023, per tant, res, fa pocs mesos, junts en aquest país asiàtic. Un és l'exfutbolista i polifacètic Julio Salinas, aquí podem llegir, entre d'altres moltes coses, els dilluns a Mundo Deportivo a la Contra. Julio, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I l'alpinista biscaí, l'Àlex Chicón, que ens acompanya, en aquest cas, telefònicament. Àlex, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien. Y Julio, también lo vio bien. O sea que empezamos bien. O sea, yo lo veo bien a pesar de lo que vamos a contar en los próximos minutos. Bé, el passat 6 de gener l'Àlex va fer història perquè va convertir-se en el primer alpinista que va coronar a l'hivern i sense oxigen al cim del Manaslu, a 8.163 metres sobre el mar. Per tant, a partir d'aquí, aplaudiment per l'Àlex. I atenció, perquè a la... Què t'hi diem? M'havia semblat que em deia alguna cosa. I a l'expedició de 15 persones que l'acompanyava hi havia Julio Salinas i la seva família. La seva dona i els seus, en aquest cas, els seus fills. Que van anar, la seva filla, que van anar de... Bueno, a banda d'anar a fer aquest desafiament, van anar, no sé exactament, ara ens explicarà per què hi va anar. Perquè
tot el... Aquesta és la pregunta, eh?
Sí, no sé, ara ens ho explicarà. Bé, primer de tot, a veure, Àlex... Tú habías subido ya al Manaslu en primavera y ahora acabas de ser el primero en hacerlo entre el 21 de diciembre y el 21 de febrero. ¿Por qué es histórico haberlo logrado en este margen de tiempo?
Primero antes que nada decirte que lo conseguimos, eso es, pero no fue en la primera, fue en el otoño, creo recuerdo el 5 de octubre, también con el catalán Ferran Latorre, Juanjo Garra también, entre otros... también de Cataluña, y conseguimos este año por fin, tras tres intentos, y por ejemplo uno de nuestros compañeros de expedición, Simone Moro, que llevaba cinco intentos invernales, pues hemos conseguido tal cual, como tú bien lo has dicho, la primera cumbre invernal integral del Manaslu entre las fechas comprometidas del 21 de diciembre a lo que es 21 de marzo o últimos de febrero principalmente.
En el mundo hay 14 8000s y tú tienes 11. Esta era la cuarta vez que lo intentabas después de tres intentos fallidos. ¿Qué sucedió en esta ocasión para que consiguieras el objetivo?
Que Julio Salinas se dejó ganar las cartas para que subiéramos, ¿eh? Bueno,
pues, no es un acudite, no es una broma, ¿eh?
¿Vas a deixar guanyar?
A ver, nosotros van a pasar el cap d'any junts. El cap d'any junts, sí, a les 3 i mitja que se va a apagar la llum. I entonces van tenir que anar a
dormir. Com se va a apagar la llum? Perdona.
A veure, tu estàs parlant que estàs en un campo base a 3.700 metres i feia un fred de collons, te lo pots imaginar, i tothom està allí. El cap d'any lo van passar molt bé, molt divertit, la gent se va marxar a... Pues tenen en compte que allí a les 8 del vespre ja la gent se va a dormir a les 8 del vespre. Com era cap d'any, van aguantar una mica fins a les 2, però clar, des de les 8 fins a les 2 són moltes hores. A les 2 hi ha una calefacció, una estufa d'aquestes dels restaurants que ja se'n va i s'acaba i la gent se'n va anar a dormir. Allí ens van quedar jugant a les cartes, pues, quatre valents, per dir-ho d'alguna manera, no? I a les 3:30, pues, el generador pues, se va trencar i al final pues, a dormir, no? I per mi va ser molt dur, perquè jo sóc un gran jugador de cartes, va ser molt dur deixar-me perdre amb dos indesperts, i este era uno d'ells. I al final, ostres, jo deixar-me, perquè tenen en compte que el dia següent ells tenien pensat pujar el dia 2. Y claro, tú ten en cuenta que un tío esto es como al fútbol, un tío que te confianza, juega bé, va en confianza, un tío que está en dudas, pues al final hi ha problemes. Y tú ten en cuenta las 3:30 y se'n va a dormir, y al cap pensant que ha perdut les cartes. Més a més, luego, al dia següent...
Sí, ho vas fer pel seu bé psicològic. Deixar-te perdre perquè ell pugés amb mentalitat positiva.
I et diré més. El dia 2, ells van pujar, van intentar ja començar a pujar. Y andió el tío, este, el Alex, andió, Julio, puya al campo base de 5.200, abans de marcharte, para acomiadarte, y puya las cartas para jugar una partida. Tú ten en cuenta, tú, que yo estoy para jugar, tú ten en cuenta que él está jugando la final de la Champions, y abans del partido, una hora abans, andió, puya las cartas. Y yo di, no agafo las cartas, porque una otra vegada deixar-me guanyar, para mí también, esto ya es un sacrilegio.
¿A qué jugábamos? ¿A qué jugábamos?
A un joc de la brisca, que no es un joc tampoco, pero bueno, pero al final yo a mí, sabes que no me agrada perdre res, y deixar-me guanyar davant de la meva família...
Va ser un desprestigi. I vas arribar a pujar 5.000 o no? No et vas animar?
No, a veure, jo quan... És molt dur. La veritat que jo no me lo imaginava. Perquè esto te lo ven...
Ara anava a preguntar a l'Àlex com li vas vendre. Com le vendiste a Julio que viniera él y todo el pack familiar?
Bueno, esto es muy típico del norte, ¿no? Todo nace en una comida, en un choco, en Baquio, Julio, ¿verdad?
Sí, sí.
O mentira.
Sí, sí.
Sí, que no. Y nada. Allí que el día 26 de diciembre salen junto a Nico desde Bilbao, que salen de Chiripa porque fueron muy, muy justos. Tienen ahí una anécdota muy bonita allí con Eneco el día de salida. Y fue así como nació todo, en una comida muy bonita, que entre todos también estaba Andoni Goicoechea. Había un ambiente, yo creo que muy cercano a aquella comida. Y justo, creo recordar, en julio comimos enfrentados, justo frente. Y la verdad que venga, que sí, que no. Y mira, pues así como nació esto. Y así que se fue a Nepal.
En aquel tiná estaba un tal Unai Basurto y Alechi Kong, que yo al final había sentido hablar de ellos, pero no las conocía, ¿no? Y una mica en aquesta taula dient, oye, tú, ¿y cómo feu? Y te interesa una mica para el que fan. Y han dicho, ¿por qué no veniu vosaltres? Digo, ¿veniu a on? Aquí, a nosaltres. Ve, que es una expedició de gent normal. Jo fas una colla d'amics. Digo, una colla, pero allí, hostia, farà molt de fred. Bueno, sí, farà fred per la nit, pues pot arribar a menys 20. Digo, com a menys 20? I tu estàs una boig. Sí, no, però no pensis que aquest any hem basat una mica el campo base a 3.000 set, perquè la gent ho passi millor. Digo, però esto necessitaràs un montón de roba. No t'amoïnis, jo te deso tot, jo te deso la roba, el sac, jo te deso tot. Exacto, pero esto yo llegí, cortabén, no sé qué, otra. ¡Ah, tú no estás muy nis! ¡Fenomenal! ¿Y qué data es? 26 de diciembre. ¿26 de diciembre? Si yo vas a anar a Bilbao el día 23 y el día 26 marchar. Yo le digo a la meva dona y a Mata. A Mata la meva dona, el día 26. Y la otra data, si no el día no, pero el día no es pichó así. Mira, pasarán un Nadal de puta mare, un Nadal a Nepal allí, serà una cosa única en la teva vida, una experiència. I clar, jo proposo en casa i me maten.
Ah, pues la proposta no va tenir de moment
per començar. No, a mi lo que me va fastidiar.
Tu vas arribar a casa i
no, lo que me va fastidiar una mica, em diu, no té sons per venir.
Ah, mira, aquesta és la clau, aquesta és la clau.
Mira, quan em va dir no té sous, ja me vas escalfar. Me vas a escalfar.
Ya me estás escalfando. No tinc ous, ya veuràs tu.
Si no tinc ous, me cago. Yo aniria demà. Se lo propuso al meu germà. Y el meu germà diu, jo, yo aniria demà, pero, ostras, en Nadal, macho, la meva dona me mata. Yo, ostras, digo, pues venga, anem tots. Y el meu germà diu, no, yo no puedo, macho, el día, tinc els nets, la ostra, tal, el día. Y el propuso a casa. Y em diu la dona, ¿cómo vas a anar el día 26 de desembre? ¿Estás boig? I em diu, bueno, pues marxem el dia 9. I agafa la meva filla i diu, el dia... Perquè a la meva filla li agrada molt viatjar. Jo el dia 9 no puc perquè ja començo les classes i jo voldria anar ara el 26. I entonces, aleshores, pues, al final van decidir d'un dia cap a l'altre anar...
A viure l'aventura, no?
Sense saber. I em diu el dia següent...
Però elles els hi vas explicar, 20 graus...
No sabies on anaves. I més a més, ara comença el rotllo de la roba. Estem parlant de que aquest sopar fou el 25 d'octubre. Estàs parlant dos mesos abans. Ara prepara. I com la roba esto? Nah, ja te paso yo una llista de lo que... Una llista.
Vareu ser una mica inconscients, Julio, no?
Molt inconscients.
Bastant.
Bueno, però l'Àlex també, tampoc et va dir... A veure, tampoc et va dir les dificultats a les que anaves. Et va dir que això era una cosa...
Ah, molt liviana, bueno, molt suau. Nah, esto, qualsevol, un hàbil ho puc fer.
Anem a reproduir una miqueta el viatge, perquè tu ja has posat la data de sortida.
Deixa'm preguntar una cosa a l'Àlex. Entonces, Àlex, a ver, con Julio fuiste un poco injusto, Porque no le explicaste, o sea, con pelos y señales cómo tenía que ir a la expedición. Lo dejaste un poco vendido.
Si te lo dan todo hecho, es mucho mejor así. Así te sorprende mucho más. Como se sorprendió cuando estuvimos en el templo, bajo las faldas del Manaslu, es el valle de Nubri. Son habitantes que pasaron entre, se estima más o menos, 800-850 años atrás, y que os cuente la mañana tan bonita que pasamos allí en una ceremonia que hacen los sábados, de no pueden entrar los turistas, como es nuestro caso, por el mero hecho de estar en invierno, y que nos conoce la gente de allí. Estuvimos una hora en una puya preciosa dentro de ese templo que tiene más de 800 años, que probablemente es de los templos más antiguos que hay en el Tíbet, o lo que es dormir dentro de la tienda de campaña con toda su familia. Yo creo que fue espectacular. Es un poquito rarito. Y si, a ver, la única persona que conozco en más de 50 expediciones al Himalaya que duerme a la altura a la que sea, boca abajo. Que os cuento. Voy a respirar.
Es que lo... a veure, tu ara t'estava dient això, que sí. Aquest moment que
històric, sí,
en un centre, en un
templo de 800 anys.
I el Juli anava a fer unes cares, què passava en el templo?
No, mira, a veure, a la meva dona li agrada molt tot esto que és espiritual. I la meva dona, a més, volia anar al Tíbet, però en plan espiritual. ¿Vale? Quan l'Ale se'm va proposar... en aquest poble, que és un poble que estàs parlant de 40 habitants, i van entrar al temple aquest,
sí.
Al principi era maco, però ten en compte una cosa, t'has de asseure al terra. Sí. No tens respaldo. I tu penses que és una cosa per mirar, doncs, 10 minuts. Clar, quan... I, vale, 10 minuts. 10 minuts està bé, perquè espiritual, esto que tal... 2 minuts. I tu aquí, assegut aquí, i te donen una tassa de te, o no sé lo que és.
Ah, pues encara tenen la gentilena.
Era bo? Sí, sí. Era bo?
Bueno, vamos a deixar-lo ahí, a deixar-lo ahí. I tu, i jo le mirava a l'Àlex i digo, Àlex, que portem ja mitja hora, 40 minuts, 50 minuts, una hora. Va durar quasi 2 hores. Dos horas.
Eso son experiencias nuevas.
Pero al Alex digo que va a ser una experiencia histórica.
No, histórica. Ah. Un templo de Buisés, el templo es precioso, muy petit, pero bueno, al final un templo. 25 avis. Y yo 2 horas allí, 2 horas, decía, Alex. Y Alex le diría al tío, le miraba así como al reloj y decía, así como diciendo, espera una mica. Y al final yo creo que se va a parar para que no lo haces, porque yo me donaba vergüenza surtir abans, porque ya arribaba un moment que ya no podies estar més temps. Ja digo, hòstia, més temps.
Això i... potser venia de que no dormies per la nit, no? Perquè no, el que explicava l'Àlex, no? Que tu...
Bueno, però a l'Àlex le gustó l'experiència, no? Claro,
es que, a ver, yo no puc dormir...
Lo peor fue el frío que pasamos.
No, lo pitjor es no dormir. Porque yo duermo boca abaix. No sé, vosaltres igual dormiu boca baix.
No, jo dormo de costat.
Clar, jo dormo boca baix. I clar, tu per dormir boca baix, lo que has de... les mans les poses quasi al costat del
clar,
cap. No fas com los estos d'esquí que se lanzan, llancen i posen les mans cap enrere, no?
Cap endavant.
I clar, dins del sac podies estar despullat. Dins del sac. Però, clar, el telèfon i l'ampolla d'aigua dins del sac. Pues si no se congelaba, si tú traías las mans, ya te quedabas sin mans, con lo cual yo no podía dormir. Decía, en el cap, cap a un costat i el cap cap a l'altre, és impossible dormir.
Però això en el campament base.
Sí, jo no dormia.
Però en el campament base, Àlex, què estabais? En tiendes de campanya? En una choza? En què?
En tiendes de campanya. Juli, por ejemplo, estaba con toda la familia. Yo dormía en otra tienda que estábamos 3-4. Había alguno que roncaba y le tiramos a la otra punta que roncaba, que en alguna tienda individual. Pero normalmente de a dos o en grupos y en tiendes de campaña. Y la verdad que la temperatura sí que se pone bastante por debajo.
¿A cuánto puedes estar en una tienda de campaña, Alex? ¿A cuánto puedes estar?
Pues estábamos a unos 3.700 metros, yo creo que estaríamos a unos 15, 14 bajo cero, más o menos, a los 3.700.
Yo te di que feia un fred de collons, y yo le vas proposar a la dona, yo le vas proposar a la dona, una cosa que no m'han fet... Se van riure tots i no m'han fet ni cas.
Quina?
Clar, jo no podia dormir dins del sac. I dins del sac estava fenomenal. Tu podies dormir despullat. No? Entonces tenies el colchón, el matalàs, luego tenies el sac, i luego per sobre te posaves unes mantes. Entonces jo li vaig dir a la dona, mira, per què no ho feien al següent? Obrint el sac, y haces una especie de C. Tú obres el sac para el otro costat y haces una C. Y nos juntamos en el mig y tenemos el saco, el sac...
Familiar.
El sac familiar.
Familiar.
Y la misma dona se va a riure. Ah, ella dormía fenomenal. Ella
no
dormía,
tenía fred, clar.
Todos dormían bé. Y claro, el único que no dormía era yo. Llevaba hasta 4 días sense dormir. Y claro, yo volía anarme a dormir más me estar mi yo. Porque el sol surtía a las 6:15, a 6:15, el sol. Claro, yo cuando surtía el sol a las 6:15, yo me achecaba con un fre de cullons y claro, yo estaba sol, tutón roncando y la hosta y todo ahí, y veías, porque la gent se achecaba, se llevaba llevaba a las 8:30.
I escolta, per despertar-te, per què no et dutxaves? Una dutxa...
No, ahí no te dutxes cap dia.
¿Cómo que no duchas cap día?
Allí, ducharse. Yo no me he detallado ni al sus en todos los días que está.
No puedo duchar cap día.
La meva filla tenía un cabreo con el tema de no detallarse, de no lavarse los cabells.
Bueno, pero a ver, Alex, en esas, o sea, en el campamento base no te puedes duchar, ¿no? ¿O sí?
Sí, lo que pasa es que claro, hace frío también y la ducha es eso, pues te pones ahí una bolsa arriba que te cae con una cebolla algo de agua y al final no dejas de ser incómodo, ¿no? Entonces, pues para mí unos días coges y dices, bueno, pues ya me ducharé cuando estoy de vuelta, ¿no? Al final, en invierno tienes un par de horitas por la mañana que se está bien al sol, pero luego el resto del día ya pues es incómodo ducharse.
Y te diré una cosa, ya no es ducharse. Cuando has de andar al cagadero...
Bueno, te voy a ver algún patterns o algo.
Sí, claro. Tú ríos, pero has de hacerlo a pulso. A pulso. Como no estiguis molt ràpid, com no estiguis molt ràpid, vamos, les cames com te pueden posar i tu ahí, como que tinguis que fer esforç, te congelas tot i vamos. Es que no pensis que... es que ara penses en coses de dutxar-se, ¿no? Que jo no havia pensat mai en lo de dutxar-se. Però és que anar al servei...
No hi ha servei.
Sí, és un forat que han fet al terra i una taula, con lo cual fan fred. Tu imagínate, como tinguis la mala sort de que a les 3 de la matinada o a les 4 te dongui l'apretón...
Bueno, Àlex, ¿tú le ves tantos inconvenientes o crees que Julio a ti
exagera?
Qué va, hombre, no le veo inconvenientes, solo oportunidades. No exagera nada porque fue así, tal cual. Tú piensas por primera vez aparecer en Nepal, en Samagaur, allí a 3.700 metros, con toda esa complicación, con toda esa logística. Deciros que acabó el año de la mejor manera que se puede acabar, ascendiendo una montaña de 4.000 metros por primera vez. Superar esa cota de los 4.000 metros en familia, pues yo creo que fue algo único, eso os lo puedo decir en primera persona. Pero no deja de ser duro, se pegaron un madrugón allí por la mañana y venga, del campo base, venga, hasta los 4.000 metros. A ver, han hecho cosas fascinantes.
També, ho desconeixia, el Julio Salinas també té pànic a volar. Jo no... Que vas fotre un viatge que no s'acabava mai, perquè veu haver de canviar la ruta pel Mundial de Qatar, per tant, veu fer més ruta que... I aquí hi ha un plus d'un viatge que vas fer... Espera, que m'he de posar les ulleres... per veure un partit de futbol que et van...
A Pohara, el cafereño i la selecció de Nepal.
Quan va arribar a Nepal, el van instigar a anar a veure un partit entre el Pohara cafereño i la selecció del Nepal.
Sí, sí.
No?
Sí, a veure.
I havies d'agafar un avió, sí, però un avió de les línies aèries nepalies.
No de Yeti Airlines. De Yeti
Airlines. A veure, a mi no m'agrada volar, no m'agrada. Jo prefereixo agafar el tren, per dir-ho d'alguna manera. Prefereixo, si tinc la possibilitat, no? No és que m'agradi, no m'agrada. Però el que jo ja m'havia dit ja fa molt de temps és que mai pujaria a un avió o a una avioneta en aquests països. Des que un dia vas agafar una avioneta, més a més de la russa, en el Caribe, digo, jo no pujo més en aquest tipus de vehicles, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, que busques la seguretat aeronàutica.
Claro, és una companyia encara llulls, no sé com dir-te. Claro, quan em diuen a Pokhara. Tú entra en Nepal, aerolíneas nepalís. Están prohibidas en la Unión Europea.
Sí, sí.
Busca Marta, sí, sí. Aerolíneas nepalís.
Están prohibidas, es que no me extraña.
No poden volar.
Si s'han caigut, si cauen cada 2 por 3.
I com et van convèncer per fer aquest viatge?
Aleshores, perdona. Aleshores, que, clar, l'Àlex està descojonant tot el
rato. Sí, clar. Andy, jo arribo. Jo arribo al Nepal... I clar, ja a l'estrès de la sortida. La sortida per anar a Nepal, la sortida. Sí, sí, sí. Perquè la sortida ja, a l'Àlex em diu, t'he agafat un vol a Estambul, Estambul-Nepal, i pots portar 40 quilos. Més la bolsa que puges a l'avió. Jo dic, 40 quilos. Vale, pues al final ficaràs de tot. Vinga, meta.
No, bueno,
arriba el dia 20 de desembre. 20 de desembre, ja em diu, no són 40 quilos, són 20.
La meitat.
Diu, hòstia, 20, la mare que m'ha parit. Arriba el dia 22 i em diu, no, són 40 quilos, però no pots portar un petate de 40, sinó que has de fer dos de 20. I jo allí a la botiga a canviar los petates. Perquè havia comprat petates per cadascun, a canviar los petates. Em truca el dia 23 i em diu el dia 23, no, tu porta 20 i los altres 20 són per tindres de campanya que portaré jo.
De 40 a 20.
De 40. Tu portes 20 i les altres 20 les altres a mi.
Però 20 tu sol?
No, 20 cadascun.
20 cadascun,
i les altres 20 per posar tendes. Vale. Arriba el 24, sí. el dia del Nadal, el 24,
sí, sí.
I em truca, no el Eneco, és una altra companya, sí. Diu, no, Julio, tu portaràs 20 i els altres 20 pa menjar. Ja portaré jo llaunes i tal. I digo, ai, la mare que m'ha... Puc portar el cava? I vas dir, puc portar el cava? No, el cava no, que esclata. I digo, la mare que m'ha parit. Vale. L'avió sortia a les 12, en Bilbao. És un aeroport molt petit. És un aeroport de família, per dir-ho d'alguna manera.
Conec,
vale.
El coneix,
no? Vale. Jo arribo a les 9 i quart, a un quart de 10. Jo arribo a un quart de 10. Li truco. Eneco, ja estem aquí. Tranquil, que ara he d'agafar un peix.
L'Eneco era el cuiner del grup, eh?
Sí, era cuiner, un amic de l'Àlex i que era un molt bon cuiner i que ajudava més a més en confiança.
Uh-huh.
No, digo, ¿cómo? Si es que he d'anar a la pesiteria a agafar bacallà. No sé què bacallà, i uns llagostins per allà de cadena. Digo, a la botiga, ara que hem de sortir. Sí, i obren la botiga a les 9 i mitja. Digo, tu, aquí no s'han tornat boixos. 10 i mitja, i no arriba. En 10:45, i no arriba. Y ya estoy muy nervioso, macho, ya. Oye, tío, pero ¿on estás? Que tancan el aeropuerto, que tancan el aeropuerto, que nos tancan el aeropuerto. Estic arribant. Digo, como es un aeropuerto muy petit, digo, al final del tot, porque el mostrador está al final del tot, aquí te espero. Y yo allí, las 11, 12, las 11. Y yo allí, fuera del aeropuerto, fuera... ¡Eneco! Y sur la meva dona. ¡Nos tancan el aeropuerto! ¡Nos tancan el avión! ¡Nos tancan el avión, Julio! ¡Nos tancan el avión! Casi plural. Entro a toda hostia al aeropuerto. No había ningú. Entro a toda hostia al aeropuerto y allí veus a la tía. Está tancat. Y yo te digo que la verdad. El meus fills diuen que es porque era yo. Yo creo que una mica... Que... Venga, rápido. Y ahí pesan las petates. Y el mío, el meus pesaban 20, 19, el de la meva filla 21. Y ahí el Eneco portaba todo ya unas y la ostra y las pulsaba. Y claro, imagínate, un petate 22. Digo, la tía, ¿qué puya ves? Puya més dels 20. Fer una mitja. Mira, tu fas este de 22 con este de 19 i per un quil, no sé què. I resulta que luego portava una caixa gran i es tanca la caixa i cauen totes les llaunes. I el tio, que la tia nos volia tancar el aeroport i el tio volia agafar les llaunes i posar-les dintre d'algun petate, que aquí falta un quilito. Oh, imagina't que causi quin estrès. La meva dona plorant i... Ahí discutint. Sisplau! Un follón.
Això només d'arrencar.
Eso para arrancar. Claro, luego arriben a Pokhara. Y os diuen que al día siguiente hem de marchar a Pokhara. Digo, yo a Pokhara no match. Que no, joder, que yo, a mí no se me ha perdido resta.
A ver el partido.
Que a mí el partido de fútbol, ando de mates, tío. Resulta que el cacereño, un tío que es multimillonario allí, un nepalí, pues volía hacer, no sé si 100 hectáreas de un Buda, y al final es un negocio que fan entre Extremadura y Nepal, y entonces pasó, se asfeía el partido. A mí no se me ha perdido resta allí en un partido, que no voy a nada un partido. Y casi el tío, como era una agencia de allí, pues que el tío tenía mol interés en que yo anés, que yo no voy a nada, y la beba dona Mains, la beba dona, imagínate, era un partido de fútbol. Y al final, claro, arribé al aeropuerto, pues, miras las montañas, miras las nubes, piensas, este país que no tiene un euro, mecanis, claro, mecanis, ¿quién arregla que está aviones? quién pilota qué aviones. Y veo los aviones que son los de Iberia de fa 40 años, no sé cómo dirte.
Sí, tipo, sí, aviones de...
Paso cauen cada dos partes y el meu fill...
Bueno, és que ara estic mirant aquí del Yeti Airlines, que entres a Wikipedia, tenen una flota de 5 avions,
bueno,
que amb això, amb això viatgen per tot el país, i hi ha tot un capítol dedicat a accidents i incidents. Tot un capítol.
Bueno, és que l'avió...
un no parar, eh?
L'avió que va agafar el Julio... unes setmanes després,
va
estavellar-se,
va
morir 72 persones...
A mi l'avió em trucava, i jo dic, tranquil, ho vaig posar en Instagram, que estic bé, no, que ja he tornat, està bé...
L'últim accident va ser el 15 de gener del 2023.
Jo vaig agafar el 27 de desembre.
Jesús.
I el meu fill deia, jo no vull muntar aquí, però, aita, has vist com està aquest avió? Digo, cariño, me cago en la hostia, vaya embarque de los collons. Era mitja hora només, el trajecte. Però, claro, vas patir, macho, vas patir.
Altres maneres...
A tot això, perdona, tu, Àlex, aquí no entraves.
Jo estava en el campo base, eso ya... De ellos y en eco.
Però en aquest viatge també va haver-hi coses bones, eh? Per exemple, sí. La seva gent, eh? Sempre quan un viatja i torna, la majoria de les vegades diem que la gent és el millor que ens queda d'aquest viatge, i a tu t'ha passat això.
A veure, aquest viatge ha merescut la pena, ha merescut. Ha sigut un viatge que no lo podría hacer mai, per això le dono les gràcies a l'Àlex, perquè he viscut una experiència única, única, de primera mà, i més a més estar allí present quan ell va pujar al Manaslu, la festa de després, els tres dies de festa que van passar, el que ens va ensenyar per la ciutat. A dir una cosa, i l'acostum, i el que jo veig quan he anat per el món, la gent, quan més pobre és, més amable i més generosa. Veus és que no tenen res, van convidar a casa d'un serpa, un serpa, perquè l'Àlex va apujar al Manaslu amb 6 serpas, que moltes vegades al final quedarà per la història el nom de l'Àlex, perquè el Sigmaren no va apujar, i al final ha sigut l'únic estranger, per dir-ho de la manera, que ha apujat, però va anar amb 6 serpas, i al final dius, ha apujat l'Àlex i 6 serpas, i ell va estar molt bé l'Àlex quan va fer el reconeixement, de dir no 6 serpas, sinó va dir els noms de los 6 serpas perquè quedi una mica constància, encara que nosaltres sempre direm 6 serpas. I després em van convidar a dinar a casa seva, i veus on viuen, perquè al final hem de dir-lo, i això que ell és un privilegiat, veus, i veus, i t'ho donen tot, allí en el campo base van anar a casa de una senyora, de una dona que tenia un fill, un bebé, tenia un nadó de 6 mesos, i la tia i la dona nos va treure les patates, tot el que tenia, un líquid que ells fan, i te lo donen tot, i tu penses en quin món vivim nosaltres, els materialistes que són, els nostres fills, i allí veus que no tenen res i ho comparteixen tot.
I els teus fills quines sensacions se'n van emportar?
Per als meus fills, és una sensació única, perquè al final jo no havia estat mai en una muntanya tan alta, no havia passat tan fred, no havia viscut aquesta experiència que va ser meravellosa, perquè luego després nosaltres ho vam fer molt bé, perquè jo vaig estar a Malales, crec que van ser 4 o 5 dies, els suficients, 4 o 5 dies.
Sí, perquè després ja dius que tenies ganes de tornar, no? Al cap de 4 dies. Per què?
Van passar el cap d'any fenomenal, va ser una cosa única, van passar 4 o 5 dies, que ja per mi ja està bé, en el sentit que ja he viscut aquesta experiència. I després, per què vull patir més? És que no t'he sentit. Una vegada que l'ha pujat, per què vull patir més? Jo, per què? Si portava ja 4 o 5 dies sense dormir, un fred de collons, ja volia marxar. Digo, hem de veure unes altres coses. I ahí va ser quan van aprofitar i ho van fer bé, perquè van marxar a la civilització, per dir-ho d'alguna manera, en una ruta que van fer un dia, van anar nosaltres sols, la meva família, van anar caminant 3 hores i no ens van trobar a ningú. 3 hores caminant, a ningú. Te dona una mica l'experiència de la soledat, l'aire sense contaminació, el que veus, no? Però ja tenien ganes de tornar, d'una dutxa,
de que ja tenies prou, ja està.
Ja tenia prou. I aleshores, com ell, més a més, l'Àlex va pujar, era el dia perfecte. I més a més, va encaixar tot, era un puzzle, perquè nosaltres vam aprofitar per anar a un viatge natural, a un parc natural, i després l'Àlex, com va pujar, va passar una mica a Kamandú, i entonces van estar els últims 3 dies de festa.
Clar, per celebrar que havia pujat.
Home, exacte. Com va ser, Àlex? ¿Cómo fue el momento en el que consigues ascender, no?
No marcó ningún penalti, Julio. En la fiesta también he hecho unos penaltis que no me metí ninguno. Yo era el portero y Julio era el delantero allí. No metí ningún gol, ¿eh?
Y el día que consigues ascender, ¿no?, al pico, a la montaña, todo fue teniendo en cuenta la climatología y teniendo en cuenta también un sexto sentido tuyo, ¿no? ¿Qué circunstancias se dieron para que pudieras conseguirlo?
Fue complicado, fue muy difícil. Al final, saber leer la montaña es lo más importante, y creo que lo importante fue tener un poquito de suerte. Suerte trabajada, que llevamos 7 años ahí con pico y pala, y este año pues nos dio la oportunidad. Nadie nos ha regalado nada y al final tuvimos la oportunidad de subir en temperaturas de más de 40, bajo cero y con vientos muy, muy fuertes.
A ver, también en DDI, que el día 29 van a estar a punto de morir. El día 29, ells. Perquè el Àlex, los serpas estaban en el campo base, sí, de Nadal, en uno de 5.200 y otro de 6.900. El Àlex pujava i baixava, també, perquè al final, lo que te deia abans, tenia el compromís una mica amb nosaltres també, amb tota aquesta colla de estar amb nosaltres, que al final tu lo que vols és estar amb ell, no? I clar, va venir, de Villar la cara, i em va dir... He nascut una altra vegada. Ara sóc un nadó, perquè he tornat a néixer. No? Explícales, Àlex.
Què va passar?
Sí, perquè nos pegó tanto viento, la típica noche, que bueno, está el tiempo tranquilo, el viento muy, muy calmo, y empezó a las 3 de la mañana a golpearnos con una virulencia tremenda, y volamos 2 veces dentro de la tienda de campaña 2 personas. O sea, tuvimos que abandonar una de las tiendas que salió volando, meternos dentro de la otra tienda de campaña. 5 tíos metidos dentro de la tienda de campaña y nos levantaba prácticamente con los 5 dentro. O sea, que imaginaros la fuerza que tenía el viento. Sobrevivimos de milagro aquella noche del día 28 para 29. Fue muy, muy duro, de verdad.
Uh-huh. Julio, a mi m'agradaria saber també de tots els llocs que has visitat durant aquests dies al Nepal, sí, amb la teva família. Heu fet trekkings, heu estat a Milarepa, heu estat al Parc Nacional de Chitwan, que avui hi ha un reportatge precisament a La Vanguardia, al suplement Viajar, no? Quin és el que més t'ha agradat?
A veure, a mi el que més m'ha agradat ha sigut viure l'experiència de Adal, el campo base y las montañas y lo precioso que es, una mica lo maco que es. Luego després, es veritat que el parc és un parc natural, que al final està fet per turistes. Nosaltres van tenir la sort de que ja no en el parque, sinó a la porta de l'hotel va passar un rinoceronte a 1 metro. Van tenir aquesta sort, no? Però està bé, veus naturalesa. El parque, ten en compte que el parque, perquè tinguis... són 1.000 quilòmetres quadrats, sí. 1.000 quilòmetres quadrats, Kamandú crec que són 50, el parque 1.000, i al final tu fas un recorregut que ja està fet per turistes d'una hora. No has vist res del que hi ha dins del parque, per dir-ho d'alguna manera, no? I el parque està maco, te jugues la vida, perquè al final, per arribar al parque, perquè tinguis una idea, són 140 quilòmetres de Kamandú i trigues 6 hores, 5-6 hores. Te jugues la vida, perquè aquí és un caos, és un país del caos en lo que és la conducció, no? I... Però... I el país té el seu encant. És un país que... Jo crec que està molt brut, en cuanto a la gent, s'acostuma a tirar tot plàstic, tot aquesta... no hi ha semàfors als carrers, és a dir, la gent condueix cadascuna a la seva manera, però luego tens l'encanto de pensar una mica, perquè al final veus coses diferents, veus coses... A mi em va impressionar una mica lo que és el tanatori. Claro, estàs aquí acostumat a
no veure
a no veure o cremar-los o enterrar-los, i allí al final te pullen ahí una hoguera i ahí te cremen i luego te llancen al río. I al final, i estàs ahí tu com si fos un espectacle, tu estàs ahí mirant, ahí tothom està de ple a ple. Y ostras, eso impresiona como te creman, ¿no? Imagínate que ahí están cremando a la meva mare. Es que, ostras, te dona una mica... Sí, no estem acostumats nosaltres, no?
Escolteu, hem d'acabar, però abans, Àlex, próximo destino, próxima subida?
Próxima subida, no sé. En algún choco tendremos que hacer otra comida con Julio, que es otra suerte, y volver a jugar a las cartas, ¿no? Si vuelva a dejar ganar, y a ver si vuelvo a subir otro de 8.
Hem de dir una cosa.
Ara, això ho tenim pendent, no?, sí, aquesta partida de cartes.
Sí, sí, no, però ara quan torni a Bilbao, quan torni a Bilbao, li guanyaré perquè pagui el dinar. Ara ja no li perdonaré. Però tu fíjate si aquesta gent està... Aquesta gent és diferent. Aquesta gent, jo crec, està malalts. Està malalts. En el sentit de que ell va tornar dos setmanes després que nosaltres. Crec que va tornar que a final del mes de gener. I després se anava al K2, a Pakistan, a recuperar un cadàver d'un amic seu. Perquè fa quatre anys ell va fer una expedició per pujar... I ell, com ell diu, ell té un sexto sentit i... Ell en aquell moment va dir que no pujava en aquell moment, quan estaven allà dalt del tot, les altres tres van pujar i van morir els tres. I ara una família volia recuperar un cadàver. I ell, una vegada que ell té família, que està casat i que té un fill de tres anys o de quatre, i torna al Pakistan a recuperar un cadàver d'un amic. És gent que està malalta.
Això porta l'ADN, ja. Allò porta la seva ADN.
Mira com riu. Oye, Àlex, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.
Lo mismo, ha sido un placer. Me lo he pasado muy, muy, muy bien, recordando muchos momentos que hemos pasado junto a Julio y al resto de compañeros en Nepal, toda la familia de Julio. Ha sido un placer acompañaros y hasta la próxima.
Gracias, Alex.
Prepara la cartera.
Sí, oye, esperamos volvernos a encontrar en la final. Tuti Barça, ¿eh?
Es bueno, no sé cómo está eso de las finales a día de hoy, ya me he perdido. Àlex, gracias, repito. Julio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ha estat un plaer, gràcies per aquesta experiència. Ja sabeu, si feu plans, el Nepal té les seves coses, que cadascú prengui les seves anotacions. Si no, escolteu a l'Ester Muñoz.
Clar, els dissabte, 3 a 4, el viatge bé.
3 a 4, totes les claus per viatjar. Nosaltres marxem demà a partir de les 3 més. Adéu-siau.